Bé, bon dia a tothom. No resulta gens fàcil, després de les intervencions que m'han precedit, abordar aspectes nous i rellevants sobre la importància de l'educació en la nostra societat. En totes elles s'ha destacat, entre d'altres, el paper clau que l'educació ha tingut, té i haurà de tenir per les persones i per les seves molt diverses societats. I en totes elles també s'ha insistit en el dret universal a l'educació, indistintament de la posició social de les persones i de la diversitat funcional. A la presa de possessió, com a rector, ja vaig fer referència a una frase que va pronunciar Nelson Mandela en la seva investidura com a Premi Nobel de la Pau. Deia així: "L'educació és l'arma més potent de la humanitat." Què hi puc afegir tot plegat? Des de que vàrem decidir dedicar l'acte d'inauguració d'aquest curs acadèmic a l'educació, he estat pensant molts dies què us voldria dir avui. I he estat donant voltes, voltes i més voltes, fins que finalment me'n vaig adonar del que volia dir-vos. Des de llavors, us ho dic de veritat, només m'ha preocupat si seria capaç de transmetre-ho. Espero que sí. Molt sovint, quan parlem d'educació, ho fem des de la perspectiva i la direccionalitat de l'ensenyant cap al que ha d'anar assolint l'aprenentatge, els estudiants. Amb aquesta direcció, formem el millor possible els nostres educadors. Ens dotem de les eines pedagògiques més innovadores i promulguem unes normatives que emparin de legalitat el sistema educatiu i el procés d'aprenentatge. Tot això ho fem en el marc d'una societat cada cop més competitiva, on l'eficàcia i l'eficiència seran l'element clau per a la valoració del sistema educatiu i de les persones, siguin estudiants o educadors. Estem vivint uns temps on un canvi succeeix l'altre, sense ni temps a poder digerir l'anterior. Estem vivint un temps on la informació ens aclapara i no ens deixa espais ni per contrastar-la ni sedimentar-la. Vivim amb pressa, amb molta pressa, i ho fem perquè ens han ensenyat que cal ser el primer, el més bo, i que cal ser-ho sempre, i a més, abans que qualsevol altre. Però crec que a poc anem descobrint que aquest és un sistema educatiu que transforma la nostra identitat més íntima i que per la nostra societat a poc som considerats cada cop més com individus que no pas com a persones. Per exemplificar què vull dir-vos amb tot plegat, us explicaré amb el permís de la seva família el cas d'un estudiant de la nostra universitat, el d'en Marc. Un estudiant que ens ha fet veure que aquest sistema educatiu que tenim, tan competitiu, tan eficaç, tan eficient, encara està plagat de moltes imperfeccions. Ara farà 4 anys, el setembre de 2010, en Marc Molero i Bosch va començar els estudis de grau en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de Girona. Patia una malaltia crònica que, tot i la gravetat, no va deixar mai que fos un obstacle. Li encantaven les lletres i de seguida va quedar ben clar que la seva havia estat una tria vocacional. En Marc era molt feliç a la universitat i entre aquestes parets carregades d'història s'hi sentia bé. Aquí va descobrir tot un món nou de coneixements i va trobar-hi l'afecte i la consideració de companys i professors. Era el que l'impulsava tirar endavant i il·lusionar-se pel futur. A casa explicava anècdotes de les classes, dels professors, dels companys, dels entrepans al bar o del solàrium. Parlava de la gent gran que hi havia a la seva classe i en destacava la seva dedicació. Sempre deia que, tot i que la informàtica no era el fort d'aquests companys, eren els millors per fer treballs, sempre puntuals i motivats. Parlava també dels seminaris, les xerrades, els laboratoris de fonètica, els llibres que no es trobaven enlloc, les obres de teatre etc. Li agradava molt el que aprenia i l'apassionava llegir. De fet, aviat van faltar lleixes a la seva habitació. En els moments més durs de la malaltia, aquesta passió li va donar forces per lluitar i, de fet, s'ofenia quan la família li deia que s'ho agafés més tranquil·lament, que no era el moment, que no hi havia cap pressa, que primer era la salut, que deixés assignatures, que anul·lés alguna matrícula. Ell no va voler parar ni afluixar mai. Algunes assignatures el fascinaven, d'altres se li feien més feixugues. Però totes hi posava tota l'empenta, òbviament a les primeres per devoció, a les segones una mica més per obligació. Des de l'hospital ell continuava amb el seu esforç i il·lusió, i això, de fet, li donava forces per tirar endavant. Tornar a la universitat amb cadira de rodes va ser molt dur per ell, però tothom li va fer fàcil. Si no s'hagués sentit tan estimat, no hagués tornat mai. Aquí a la universitat les seves limitacions desapareixien, amb la seva voluntat i l'ajut d'amics i professors. Els seus amics admiraven la seva capacitat de treball malgrat les dificultats de la malaltia i les constants entrades i sortides de l'hospital. Recorden les estones a la biblioteca, discutint la interpretació d'un poema al bar o barallant-se amb la fonètica i la lingüística a la sala d'estudis. També l'excursió a Folgueroles o baixant-lo amb la cadira de rodes per les escales quan s'havia anat al llum. La universitat era el seu món. I hagués volgut que els estius no fossin tan llargs. Trobava a faltar els companys, les classes i fins i tot els professors. El mes de juny passat va assistir a l'acte de graduació de la seva promoció, amb l'esperança posada que aquest mes de setembre lliuraria el treball de final de grau. Com a bon estudiant que era, tenia molts plans i projectes. Volia acabar les assignatures que li faltaven per poder tenir també el grau de Llengua i Literatura Espanyoles, fer un màster i el doctorat. I, de fet, ja comptava quins professors s'haurien jubilat aleshores. Somiava amb una revista universitària, on els estudiants de diferents facultats poguessin escriure sobre els seus interessos. Volia una societat més justa, una universitat oberta a tothom, amb més beques, on tothom pogués gaudir com ho feia ell. No han estat 4 anys fàcils, però sí que han estat 4 anys profitosos i intensament viscuts. En Marc ha estat un model de superació, de lluita, de treball, de constància, no només com a estudiant a la universitat, sinó i sobretot com a persona. A tots ens dol massa encara la mort d'en Marc per parlar-ne amb serenor. Però ja sabem que el seu record sempre ens portarà als bons moments dels anys que hem passat junts. Va ser infinitament alegre, quan tenia moltes raons, de fet, per no ser-ho, i va lluitar més que cap de nosaltres quan hauria pogut tenir 1000 excuses per no fer-ho. El van tractar com un company més. Encara ens costa no retreure'ns no haver estat més atents al seu dolor, no donar-li més del que rebíem. En Marc volia ser com qualsevol de nosaltres i no se'n va sortir. Va ser molt millor que tots nosaltres. Es diu que hi ha 3 tipus de persones. Aquelles que volen que alguna cosa passi, altres que somien que passarà i altres, com en Marc, que fan que passi. El dia 21 de març de 2014 va ser proclamat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia i per festejar-ho la poeta Montserrat Abelló, que ens va deixar el propassat 10 de setembre a l'edat de 96 anys, va escriure el poema Tan sols la paraula nua. Un poema que sembla haver estat escrit i dedicat a en Marc. El primer fragment diu així: Tan sols la paraula nua, la teva, mai la d'una altra, la que reflecteix una vida dins d'una solitud, corulla de promeses, on tot és possible. Que bé faríem els educadors si aprenguéssim tan sols alguna cosa d'en Marc. Potser tornaríem a repensar que la nostra societat necessita persones, no individus, i que potser no cal anar amb tanta pressa deixant-nos tantes i tantes persones anònimes en el camí. Però la veritat, amics i amigues, és que a Marc li van quedar uns pocs crèdits per acabar el grau, els corresponents al treball final de grau. Cap normativa havia previst un cas com aquest, és lògic. Amb una mentalitat normativa basada en la competitivitat entre individus i no en les persones, instaurada en l'eficàcia i l'eficiència, qui podia preveure que el reglament de reconeixements de crèdits tingués en compte la tenacitat d'en Marc, el seu esforç anònim i el seu desig íntim de superació? Hem hagut de superar diversos obstacles legals perquè avui la Universitat de Girona pugui concedir-li el més que merescut títol de grau. Vull agrair públicament al personal docent investigador i al personal de serveis de l'UDG que ho han fet possible. Vull agrair també a tots els seus companys d'estudi i a tots els seus professors el suport incondicional i anònim que li van donar al llarg d'aquests 4 anys. El règim normatiu que tenim, les universitats, no us ho reconeixerà, ni amb reconeixement de crèdits als uns, ni amb transdocents als altres. Però avui és just que la Universitat de Girona us ho reconegui públicament i que es comprometi amb tots vosaltres a seguir lluitant per una universitat pública on siguem capaços de repensar constantment l'educació. Una educació que ha d'arribar a tothom, que ha de vetllar la diversitat i que ens ha de fer, per sobre de tot, més persones. Persones intel·lectualment lliures, obertes, crítiques i compromeses amb la societat. Moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies a la seva família, a la Natàlia, la seva mare, en Francesc, el seu pare, i en Gerard, el seu germà, els seus companys d'estudi, el PDI, molt especialment a la Carla Carreras, i el PAS, que heu estat anònimament al seu costat. En memòria d'en Marc Molero i amb el desig que els seus anhels ens facin repensar la nostra funció social, lliuro als pares d'en Marc Molero el seu títol oficial de graduat en Llengua i Cultura Catalanes per la Universitat de Girona i dono oficialment per inaugurat el curs acadèmic 2014-2015 de la Universitat de Girona. Moltes gràcies.